Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 8 de juny, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius, Jordi Tuñón a les xarxes socials i Héctor García a les vies de so. Avui començarem parlant dels problemes constants de trànsit, sobretot a la AP7, que s'estan convertint en un mal de cap per moltes persones. En aquest sentit, sabíeu que cada hora que estem aturats en una retenció són entre 1 i 2 euros més que el conductor paga per la benzina? Avui parlarem amb el president del grup de gestors energètics de Catalunya. I també ho farem amb la gent de la Fundació Arrels, que sortiran al carrer el proper 15 de juny per comptar i encastar persones que viuen i dormen al carrer. Quant temps fa que viuen al carrer? Tenen o no seguiment social? Quin és el seu estat de salut o la seva situació administrativa, entre d'altres? Aquestes són algunes de les preguntes que faran els voluntaris, que per cert està buscant més de 1.000, aquesta Fundació Arrels. Ens ho explicarà el Ferran Busquets, que és el director. I s'ha notat i força baixada important dels espectadors de cine als cinemes de Catalunya. Per què? Li traslladarem aquesta pregunta a la Pilar Sierra, que és la directora del Gremi de Cinemes de Catalunya. Però abans, com cada dia, el que farem és posar-nos el cas de tot el que està passant a Catalunya en quant al temps es refereix. Hi ha indrets, tot just ara, que està plovent, aquestes temperatures altes, llocs amb pluja. Més informació del que ens espera les properes hores la té l'Agència Estatal de Meteorologia, amb Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem una jornada a Catalunya de cels poc ennuvolats o clars, menys al Pirineu i a la meitat est, allà amb intervals de núvols baixos i allà no es descarten precipitacions ocasionals. També al litoral sud tindrem núvols baixos al final del dia. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran gaire, amb valors de 18 graus a Girona, de 19 a Tarragona, de 20 a Lleida i de 21 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes pujaran al litoral sud i al Pirineu de Girona i també pujaran al Prepirineu de Barcelona. Seran significatives altes les temperatures al litoral nord de Tarragona, amb unes màximes de 34 graus a Lleida, de 33 a Tarragona, de 30 a Girona i de 27 a Barcelona. Per últim, si ens referim al vent, a l'Empordà predominarà la tramuntana i tindrem intervals forts que deixaran mala mar. A Tarragona i al sud de Lleida, el vent serà moderat del nord-oest i tendirà a quedar de component est al litoral, mentre que a la resta el vent serà fluix i de direcció variable i tendirà a quedar del sud-est i moderat a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha alguna incidència. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Vallès a la C58. Hi ha 3 quilòmetres d'aturades entre Barberà i Montcada i Reixac en sentit sud per un vehicle avariat que talla un carril. Per descongestionar el trànsit s'ha obert el bus Vau d'entrada a Barcelona per a tots els vehicles, excepte camions de més de 7,5 tones. A la C33, retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha cuaparets en tots dos sentits. A la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A l'AP7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Barberà en sentit sud. A la B30, retencions a Barberà en tots dos sentits. A la B23, retencions al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. A l'autovia 2 hi ha 4 quilòmetres de l'antídot i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida i 1 quilòmetre més de Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. A la C32, retencions a Viladecans en sentit sud i a la C60, 2 quilòmetres de Quart Gentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20, hi ha l'antídot i aturades entre Esplugues i la Via Júlia en sentit Besòs i entre l'ús de la Trinitat i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. I a la ronda litoral de la B10 i intensitat de Zona Franca al Port, retencions a Bon Pastor en sentit Besòs i retencions de Rambla Prima al Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Les 7 de la tarda, 4 minuts. Arriba el moment de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Parlament ha donat llum verda a la nova llei del català per evitar aplicar la sentència del 25%.
I s'ha aprovat, com estava previst, amb els vots d'Esquerra, Junts, PSC i els Comuns. La llei, recordem, blinda el català com a llengua vehicular a l'escola i situa el castellà com a llengua curricular. Els socialistes treuen pit, defensen que la norma no fixi percentatges i diuen que defensar el català no implica atacar el castellà. Salvador Illa és el líder del PSC.
voldria que aquest acord d'avui fos un punt d'arribada, sinó un punt de sortida. I també comprometo l'esforç del meu grup en el Pacte Nacional pel Català que la consellera de Cultura està liderant. Tal com veiem les coses des del meu grup, defensar el català no és atacar el castellà, que també és llengua materna de molts catalans.
Ciutadans, Partit Popular i Vox critiquen el paper dels socialistes, que són còmplices, diuen, del nacionalisme només per mantenir-se en el poder. Carlos Carrizosa és portaveu de Ciutadans.
Me siento profundamente avergonzado y estoy harto de ver cómo ustedes mienten a la población y asumen el discurso del nacionalismo más supremacista y excluyente que ha habido en Cataluña en los últimos 40 años.
I la següent parada d'aquesta llei serà el Tribunal Constitucional, on la portaran Ciutadans, PP i Vox perquè la consideren una trampa per no complir una sentència judicial.
La Guàrdia Civil ha intervingut al port de Barcelona 3 tones de droga sintètica valorada en 61 milions d'euros.
Es tracta de cantinona sintètica i és la major incautació que s'ha fet fins ara a Europa. Prové d'Àfrica i del sud d'Aràbia i destaca per tenir un efecte estimulant molt potent i perillós. D'on surt aquest potent estimulant? Ens ho explica el Francisco Botana, que és portaveu de la Guàrdia Civil a Catalunya.
El CAT és una planta que tiene su origen fundamentalmente en el cuerno de África y en la zona de Arabia, sur de Arabia fundamentalmente. Es una planta con propiedades alucinógenas y de la que se extrae el principio activo para fabricar lo que es la catinona sintética.
Hi ha, de moment, un detingut, és l'empresari Albert Ginjaume, que va ser cònsol honorari de Finlàndia a Barcelona durant 19 anys. Va ser destituït pel Ministeri d'Exteriors per les seves activitats a favor de l'independentisme. La resta de la banda està en cerca i captura.
I el RAC no és partidari de rebaixar la velocitat de 110 km de l'AP7, com proposa el govern per acabar amb les cues.
El que proposa el RAC a curt termini és establir carrils addicionals en alguns trams de l'AP7, que hi hagi més presència policial i prohibir l'avançament dels camions en les franges horàries i els trams amb més trànsit. Cristian Bardagí és el director de l'àrea de mobilitat del RAC.
És cert que genera, no?, una certa pressió al seu voltant de les usuaris, estena un carril, fins que tot es reconfigura, doncs aquí, no?, hi ha una pèrdua de capacitat efectiva que, si no hi hagués aquesta maniobra, es podria mantenir.
I a llarg termini, el RAC proposa invertir en transport públic, apostar pel transport ferroviari de mercaderies i promoure el teletreball.
Els pares d'una menor que va atropellar una dona mentre anava en bicicleta hauran d'indemnitzar la víctima amb 26.000 euros.
Els fets van passar l'any 2014 a Vilafranca del Penedès i la víctima encara arrossega seqüeles. En aquest cas, no s'havia contractat una assegurança que cobrís la responsabilitat de la menor. Per això són els pares qui se'n fan càrrec amb el seu patrimoni. L'advocat de la víctima, Alejandro Pérez Fuster, insisteix en la importància de tenir assegurança per evitar casos com aquest.
Si la menor o els pares de la menor haguessin tingut assegurat el fet de que la menor pogués portar la bicicleta, òbviament aquestes quantitats les hagués indemnitzat la companyia asseguradora i, de fet, ells és que no haguessin sigut part ni del procés. En el cas present, òbviament, com no hi ha asseguradora, doncs han de respondre personalment ells al seu patrimoni.
La sentència apunta a la menor com la principal responsable de l'accident, però considera que la víctima també va contribuir en un 30% per no assegurar-se que no venia cap vehicle abans de creuar.
I els funcionaris de presons tornen a demanar més plantilles i més mesures de seguretat per afrontar l'increment d'agressions.
Des de fa 6 anys, les agressions han augmentat un 400% i cada vegada són més greus. Els sindicats diuen que hi ha un problema greu de manca de seguretat a les presons i reclamen que se'ls reconegui com a agents de l'autoritat. Albert Alberto Gómez, del CESIF, explica que aquesta situació té molt a veure amb un canvi de perfil dels interns.
Aparte de ser joven, que ya por eso está en esa prisión, es un interno totalmente irrespetuoso. No reconoce la autoridad, no reconoce las normas mínimas de convivencia en el centro penitenciario. Por lo tanto, por una colilla son capaces de liar una pelea multitudinaria donde intervienen más de 70 internos.
Alberto Gómez demana que es denunciïn totes les agressions, no només les que són greus, i nega que aquest increment d'incidents tingui a veure amb la manca de formació dels funcionaris.
Més informació a COPE Pioners i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I a les 7 de la tarda i quasi bé 10 minuts és el moment de l'altra actualitat de l'esportiva amb els companys d'esports a COPE Catalunya i Andorra, amb l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Molt bé, aquí estem, Montserrat. Bona tarda. Què tal? Bona tarda a tothom.
Bé, amb ganes de saber quins són aquests dos noms vinculats amb el Barça que són en boca de tothom.
Doncs mira, un que hi és al Barça, Gavi, i un altre que pot arribar a Can Barça, que és Robert Lewandowski. Sí, sí, si hi ha algú que aterra ara mateix al planeta Terra, Lewandowski de portes cap endins.
Sí.
Així és. I de portes cap enfora, intenta anar deixant el nom del Barça, només vol jugar, si arriba li preguntarem per què, d'aquest gran interès al conjunt blaugrana a partir de la temporada vinent. Però anem a pams, perquè hi ha rodes de premsa aquesta tarda, s'han produït tant de Luis Enrique, el seleccionador espanyol, com del capità de la selecció, Sergio Busquets, a la prèvia del partit de la Nations League davant Suïssa, d'Espanya davant Suïssa. Hem rescatat un document de Luis Enrique sobre Gavi. Gavi, que continua sense renovar amb el Barça, sense ampliar i millorar el contracte amb el Barça, que acaba el 2023. El que sorprenen, és cert que cada vegada menys, són els elogis, fins a cert punt, desmesurats, de Luis Enrique sobre Gavi. Aquest és l'últim.
A Gavi todavía no lo conocéis, todavía os digo que no lo conocéis, todavía os queda mucho para ver de Gavi, cuando tenga más presencia en el área, cuando llegue, cómo finaliza, remate de cabeza, es pequeño pero salta y remata de cabeza bien, es un proyecto todavía, hay que ir poco a poco, hay que seguir trabajando y creciendo para... Pero no veo ningún jugador del pasado que se le pueda asimilar, los ha habido mejores y peores, evidentemente.
¿Cómo se le deu cada cosa a una persona, y en aquest cas a Gavi, sentint les paraules, elogis del seu seleccionador, que va ser també entrenador del Futbol Club Barcelona? I aquest hi és, Gavi hi és al Barça, i esperem que es quedi molt de temps, veritat, Montserrat?
I tant, home.
I sobre Lewandowski, que al final va perdent una mica d'interès al tema, perquè cada dia, dia sí, dia no, va parlant Robert Lewandowski. Avui, qui ha parlat, vaja, a les últimes hores, ha estat el que pot ser company d'equip, Ferran Torres. Ha passat pel partidazo de Cope en conversa amb Juanma Castaño de Lewandowski. Ferran Torres ha dit això.
Con Lewandowski, sus números hablan por sí solo. Es uno de los mejores delanteros de la última década, donde ha hecho unos números estratosféricos y que esté motivado por venir al Barça. Yo creo que es un orgullo y ojalá pues las cosas que dependen de él y del club lleguen a un acuerdo y pueda venir aquí.
De moment, a 8 de juny, no sabem si pot arribar Lewandowski, no sabem si es pot inscriure els dos jugadors que té tancats i signats al Barça, que sí, entre ells, perquè tot surt de la caixa i, de moment, la clau de la caixa no obre. Intenta el Barcelona que amb aquesta assemblea, a partir del 16 de juny, es puguin activar aquests mecanismes. Sentiràs que li diuen palanques, però són mecanismes per enfortir l'economia del Barça i poder rebaixar aquesta massa salarial que amb el sistema de la Lliga ho controla absolutament tot.
Estarem molt pendents i també del que passi amb el Girona, perquè és a 3 dies de començar la final del play-off d'ascens.
Davant el Tenerife, tinc notícia d'última hora al Girona. S'acaben d'esgotar, d'exaurir les entrades pel dissabte a Montilivi a partir de les 9 de la nit. Aforament 11.200 persones.
Molt bé.
Preus entre 21 i 73 euros, si ets soci, i si no ets soci, en aquest ventall, s'acaben d'exaurir les entrades. I a 3 dies, per aquest partit, el primer assalt de la final, avui ha passat pels micròfons d'Esports Cope el jugador del Girona, Pol Lozano.
Sí, aquest grup porta molts anys darrere d'aquest ansiat ascens. Jo crec que aquest any és un any que es junta joventut, es junta experiència, es junta joventut amb experiència, i jo crec que al final mai se sap, perquè és una final, i evidentment doncs, tots els equips són bons, però evidentment que tenim una il·lusió i unes ganes de poder assolir aquest objectiu que jo crec que anirà bé.
I a més recordem que la inèrcia positiva és pel Girona. Per què? Perquè va remuntar després de perdre 0-1 a camp de l'Eibar. No ens consta que més enllà de Borja García hi hagi lesionats ni entrebancs d'última hora, però això li preguntarem els propers dies a Michel, a Miguel Ángel Sánchez Michel, el tècnic del Girona.
I avui, Albert, partidàs a Badalona, penya Barça, tercer de semifinals pel títol. Jo ja donava el títol, ja, per fi.
No, tu ja... A veure, el títol és a prop. El títol és a prop per què? Doncs perquè penya i Barça són a dos partits de classificar-se per la final del play-off pel títol de la Lliga Endesa, on espera el Real Madrid. El d'avui, com bé apuntaves, és el tercer enfrontament de semifinals. És una eliminatòria empatada, una victòria. Va guanyar i bé el Barça el primer al Palau, va perdre i va guanyar també bé la penya dominant al segon de semifinals. Ara et parlo de noms propis perquè els dubtosos, ja us dic, que juguen avui a partir de les 9 de la nit, però jo crec que és bo sentir el vestidor dels dos equips, a Pau Ribas de la penya i a Nico Mirotić del Futbol Club Barcelona.
Sabem que seran partits molt, molt complicats, però amb la nostra gent apoyant-nos tots els minuts, la gent està molt motivada, la gent està molt contenta que arribem fins aquí, però nosaltres no volem parar el camí i volem seguir endavant.
Sabemos muy bien dónde nos están haciendo daño y algunos de esos puntos fuertes que ellos tienen, pues intentar no pararles. Sabemos que no va a ser complicado, como no, nunca es, pero somos el Barça, sabemos muy bien cómo tenemos que jugar y afrontar esos partidos.
Jugadors dubtosos, Andrés Félix, al base de la penya, es va torçar el turmell a l'última jugada del segon de semifinals. Jugarà avui. Corey Higgins, problemes a la zona lumbar, no va disputar aquest segon partit al Palau Blaugrana. També jugarà avui. No vull dir que estiguin al 100%. Vull dir que podran jugar els dos a partir de les 9 de la nit aquest Joventut Futbol Club Barcelona. I Montserrat, digue'm, abans de les enquestes,
sí,
també és notícia avui que la final a 4 de l'Alé Port per pujar a la Lliga Endesa es jugarà a Fontejau, a Girona, 18 i 19 de juny. Final a 4, on hi és, entre d'altres, el bàsquet Girona de Marc Gasol.
I les enquestes del dia?
Vinga, enquesta Barça. Preguntem al Twitter, @esportscope, poseu nota a la temporada de Ferran Torres. Notable, aprovat o suspens? Aquesta hora, 7 de la tarda i gairebé 17 minuts, guanya amb el 54% dels vots que la temporada de Ferran Torres mereix un...
Notable.
Aprovat.
Vaja.
Per tu, notable, no passa res. T'hi apuntes i sumem el vot de Montserrat Rodríguez. I enquesta perica. Avui preguntem per la banqueta de l'Espanyol i us demanem que entre aquestes quatre opcions, que hem posat, n'hi ha molts més, però nosaltres hem decidit aquestes quatre, que escolliu el millor entrenador de la història recent de l'Espanyol. Camacho, Valverde, Paco Flores o Lotina. Aquesta hora, l'opció més votada i amb diferència, amb el 54% dels vots, és Ernesto Valverde.
Ole. Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials d'Esports Cope. Albert Díez, gràcies i bona tarda.
A tu pel teu temps. Bon programa, Montse. Fins demà,
gràcies,
que vagi bé.
Gràcies, que vagi bé. I d'aquí un moment, aquí a la linterna a Cope Catalunya i Andorra, parlarem de que, no sé si sabíeu, que cada hora que estem aturats en una retenció a la carretera són entre 1 i 2 euros més que paguem de benzina. Això no ho dic jo, ho diuen els números que han fet des del grup de gestors energètics de Catalunya i avui en parlem amb el seu president.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals y Munné, un cava que ayuda a cada vez.
Como cada año, el verano en Barcelona comienza con el Festival Jardins Pedralbes. Del 7 de junio al 24 de julio, disfruta de Simply Red. It's not unusual to be loved by anyone. Patti Smith, Aja, Juanes, Jesse James, Nile Rodgers and Chic y muchos artistas más. Ven al Festival Jardins Pedralbes. Ven al Festival del Verano. Entradas a la venta en festivalpedralbes.com.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
Torna al Liceu l'obra mestra de Mozart, La flauta màgica, dirigida per Gustavo Dudamel en una espectacular producció protagonitzada per Javier Camarena. A partir del 20 de juny. Entrades a liceu.cat.
COP COPE Catalunya i Andorra.
Constants de trànsit, sobretot a la P7, s'estan convertint en un mal de cap per moltes persones. En aquest sentit, cada hora aturats en una retenció són entre 1 i 2 euros més que el conductor paga amb gasolina. El grup de gestors energètics assegura que si les cues a l'autopista P7 van a més, es pot arribar a la situació que es gasti en benzina el que ens estem estalviant amb el peatge. Avui en parlem de tot plegat amb el José Enrique Vázquez, que com sempre, president, quan tenim un dubte ens posem en contacte amb vosaltres. Què tal, José? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per consultar els gestors energètics, que és el que s'ha de fer en aquest cas.
Senyor Vázquez, el cotxe aturat continua gastant benzina i deixa de fer quilòmetres, no?
Clar, un cotxe aturat, si lo tenim, òbviament, el motor en marxa, diguem-ho d'aquesta manera, i sobretot a l'estiu, que tenim en marxa la climatització, és un gran consumidor d'energia, i aquesta energia la treu del seu dipòsit de benzina. Un cotxe aturat pot gastar, si totalment aturat, amb la climatització posada en marxa, entre 1 i 2 litres de benzina. Clar, això automàticament són 2-4 euros. I tinc que dir, contra més gros sigui el vehicle, un cotxe particular, que parlaria a lo millor de 0,9, un litre, però un autobús, un transport pesant, això ho podem multiplicar per 4 o per 5, per qual un vehicle aturat té un consum energètic i econòmic molt important.
Vosaltres heu fet números i no sé jo si està sortint o no a compte econòmicament la retirada dels peatges de la P7. Què en penses?
Des del punt de vista energètic, comença a ser una situació que no només que a vegades pensem del cap de setmana, jo que tinc la necessitat d'agafar el meu vehicle per anar a la meva feina, per desplaçar-me, diguem, a Barcelona, bueno, trobo a faltar, entre cometes, els peatges, perquè tenia dues coses. Abans trigava 45 minuts, ara puc arribar a trigar 2 hores, un dia de cada dia, i quan faig els números de la despesa energètica de la benzina, el típico cuento de la vieja que poso en el dipòsit,
sí,
m'ha canviat, perquè és raro, molt raro el dia que no sigui una hora i un quart aturat, tant d'anada com de tornada. Ja deixem també absolutament de banda, que també és un tema molt preocupant, l'increment de la sinistralitat que s'està produint en les autopistes, i això també és preocupant, és a dir, és, per una banda, despesa energètica i per una altra, seguretat. I un altre tema que, si vols, parlem, que ja diré, és l'efecte que provoca això en el que tant ens preocupa avui en dia, entre cometes, de la contaminació.
Exactament, que estem perdent cada cap de setmana la batalla contra la contaminació.
Bueno, això que dius, vehicle aturat, es té una xumenella, el seu tub d'escapament, que per ella surten òxids i nitrogen, surten CO2, temes que ja ens han explicat molt bé, que van en contra de l'emergència climàtica que tenim i de la qualitat de l'aire, i amb tot el carinyo del món ens preocupem molt de los creuers, que també estan aturats, que també contaminen, com no, que és un tema preocupant, però en certa manera estan generant, entre cometes, una activitat econòmica. En canvi, aquestes cues monstruoses de vehicles aturats no generen cap, diguem, benefici econòmic, cap ni un, i en canvi estan generant una despesa econòmica molt important i ambiental.
Tu parles de que una filera de 1.000 cotxes aturats pot arribar a contaminar com un creuer.
Sí, això van fer uns números aproximats. També depèn de la tipologia del cotxe, del creuer. Però va ser una figura que van posar, que a vegades veien un creuer aturat, com una xumeneia, entre cometes, fent fum.
Sí.
I quan ven aquestes grans masses de vehicles aturats durant quilòmetres, bueno, no, és com si no veiessin res. I pensé, ostres, pues això també podria ser una fila de creuers aturats cada dia en les entrades i els accessos de Barcelona o de totes les nostres ciutats.
La Generalitat està estudiant com reduir aquest trànsit. En principi diuen que podrien prohibir el trànsit de camions a la P7 durant les caps de setmana, però ja han avisat que aquesta no seria una mesura, no seria cap panacea, perquè el que tenen clar és que s'ha tocat sostre.
Bueno, yo creo que també el plantejament seria plantejar-se realment si el que s'ha fet tocava fer-ho, i per un tema molt important, si s'havien preparat tots per aquest increment de trànsit a les nostres autopistes. Per lo que jo estic veient, no, perquè s'han jugat o s'han posat en perill vides humanes, tenim un cost econòmic i tenim un cost ambiental, con lo qual ara possiblement hem de córrer per veure quines solucions trobem a una situació que abans ja era complicada i que s'ha complicat molt més. No sé si algú ha fet l'estudi o que representaven els ingressos de peatges, el no ingrés de peatge per algú, però en canvi repartit ara entre tots nosaltres, l'increment de combustible, qualitat de l'aire, etc.
Bueno, ens quedem amb algun dels titulars que ens has donat, José. Un cotxe particular aturat consumeix mig litre de benzina cada hora. A banda d'això, ressaltar el tema de la contaminació. No sé jo si amb l'augment dels preus dels carburants està sortint poc a compte econòmicament aquesta retirada de peatges. Ho veurem en els propers dies, setmanes, i sobretot ara que comencen les vacances, que molta gent comença a agafar el cotxe per desplaçar-se. José Enrique Vázquez, president del grup de gestors energètics, moltes gràcies, com sempre. Una abraçada i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada i fins la propera.
Las 7 de la tarde, 26 minutos. Eso es la linterna COPE Cataluña y Andorra. Y atención, porque te voy a dar un consejo de los amigos de Movut. ¿Estás tomando alguna medicación y notas que ya no vas con regularidad al baño? Algunos medicamentos pueden causar o agravar el estreñimiento. Te invitamos a probar Movut. Es una solución natural, cómoda y fácil de usar. Solo 10 minutos al día de masaje abdominal y dirás adiós al estreñimiento crónico. Está probado clínicamente. Si lo quieres descubrir, hazlo en yovoycadadia.com, yovoycadadia.com, o llámalos al 93 510 6653, 93 510 6653. D'aquí un moment canviarem de tema per parlar amb els amics de la Fundació Arrels, que estan buscant voluntaris, en concret 1.000. Vols saber per què? No t'ho perdis, que ara en parlem.
Escuchas la linterna de COPE con Ángel Expósito. Y recuerda, mañana a las 9 de la mañana...
A los que quieren seguir teniendo su chiringuito, a los que quieren, aquí sigamos viviendo del subsidio... Y no...
Carlos Herrera entrevista en Sevilla al candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Andalucía, Juan Marín.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Tertales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa, mejora el rendimiento energético celular, y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, ¿sí? las separamos, por ejemplo, los macrófagos. ¿Sí? Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, ¿sí? No lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Pero lo hemos probado. Yo llevo muchos años, sí, con este tipo de medicina, y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí, y gratuita, sí, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente, me enseñan las pruebas. Si no las tiene, las pedimos. Me enseñan las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no. Pero después, generalmente, yo soy pesimista. Generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70. Y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor. Se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros, sí, sí, y dicen, no, yo quiero el doctor Los Hertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, uh-huh, y él decide sin ningún compromiso si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias. Avui és un plaer a la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlar amb el director de la Fundació Arrels, que és en Ferran Busquets. Senyor Busquets, bona tarda.
Bona tarda.
Per la gent que no conegui Fundació Arrels, què és el que feu?
Nosaltres el que fem és acompanyar les persones que estan dormint al carrer. Nosaltres tenim com a missió acompanyar les persones, és a dir, ajudar-les. Un dia com avui allotgem a prop de 250 persones i després també sensibilitzem a la ciutadania i fem propostes i denunciem situacions injustes que pateixen les persones.
Uh-huh. Dimecres 15 de juny és una data important.
És una data molt important perquè per cinquè any consecutiu farem enquestes, malgrat la pandèmia, farem enquestes a persones que dormen al carrer, perquè és una forma molt important de conèixer què està passant al carrer, com està evolucionant i, sobretot, per poder fer aquestes propostes que intentem fer després d'una manera molt més acurada.
Uh-huh. Enquestes en les que pregunteu, si no tinc mal entès, quant de temps fa que viuen al carrer, si tenen seguiment social, quin és el seu estat de salut o la seva situació administrativa, entre d'altres, no?
Sí, també preguntem si tenen ingressos, si han patit agressions o, per exemple, si tenen alguna malaltia greu, com malauradament a alguns casos passa. És molt important conèixer aquesta informació per poder fer unes bones propostes i també per detectar situacions que potser no havíem trobat d'aquestes persones, no? El fet, per exemple, que va haver una època en què va baixar molt l'edat i llavors vam estar mirant a veure què és el que havia passat exactament.
Mm-hmm. Després de la pandèmia heu notat un canvi, un augment del número de persones que dormen al carrer?
Bé, la pandèmia va frenar una mica aquesta situació de carrer perquè no hi havia moviment de les persones i no hi havia canvis de ciutats. Una de les coses que sí que hem vist és que, bueno, que el nombre de temps que pot parar gent al carrer s'està pues, allargant una miqueta més, i això ens està preocupant. Hem de veure també amb aquesta enquesta si aquesta evolució és una tendència que continua. La pandèmia, com qualsevol crisi, el que farà, sense cap dubte, si no hi ha un suport social adequat, que el nombre de persones que dormen al carrer posen incrementi.
Mm-hmm. Quin és el perfil que tenim fins ara de la persona que dorm al carrer, Ferran? Estem parlant d'homes, de dones, una edat de... entre quina franja d'edat?
Bé, quan parlem de persones que estan dormint al carrer a Barcelona, sempre és un factor molt masculinitzat, i sempre estem parlant de persones que estan parlant entre el 85 i el 90% de les persones que dormen al carrer són homes. També estem parlant de que el 70% d'aquestes persones normalment són persones de origen migrant, i estem parlant d'unes persones que tenen una edat d'uns 42-43 anys. Mm-hmm.
Quan us apropeu a preguntar d'aquestes 5 cops que ho he fet, com s'ho prenen ells?
Al principi, les primeres vegades ens feia una miqueta de... Bueno, tenim aquesta incertesa de què passaria. La veritat és que moltes d'aquestes persones, de les coses que més acusen, sovint és de que no tenen algú que els hi pregunti o algú que els preocupi per la seva situació, no? Llavors, el fet d'apropar-nos amb aquestes persones i parlar amb elles, sense cap dubte, ho agraeixen en general, sobretot les persones que s'arriben, i sovint els voluntaris, a vegades, una mica la dificultat és de poder acabar la conversa, perquè la persona, quan se sent escoltada, doncs ho aprofita, no? I això està molt bé.
Mm-hmm. Ferran, això es tracta d'una acció que feu, ja ho deies abans, des de l'any 2016, i que durant tots aquests anys ha estat possible gràcies a la implicació de centenars de veïns i veïnes de la ciutat. I vosaltres el que necessiteu enguany és persones voluntàries per encastar aquestes persones. Concretament crec que són 1.000, no?
Estem intentant arribar a 1.000, perquè quantes més persones siguem, més arribarem i més ràpid acabarem. Per tant, el nostre objectiu és 1.000 persones, però sí que és veritat que notar que després de la pandèmia hi ha una més dificultat per aconseguir aquestes persones, bueno, per la situació, pel cansament general, etc. Per això fem una crida i demanem a la gent, sobretot, que s'apunti, que s'animi, i que és una oportunitat per conèixer aquesta realitat tan dura del carrer i apropar-se a aquesta realitat i conèixer-ho bastant de prop.
No cal tenir experiència prèvia, només crec que és ser major d'edat, tenir capacitat física per fer recorregut, això sí, a peu, no? I entrar un horari que va entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada?
Sí, les 5 de la matinada és el pitjor dels casos, és a dir, normalment la majoria de les persones acaben abans, però sí que hi ha algunes persones que acaben una mica més tard perquè ho prefereixen o perquè necessitem arribar a algunes zones concretes, però el que necessitem sobretot són moltes ganes de participar i de conèixer aquesta realitat, i sobretot de participar en una de les accions importants per algun dia arribar a que no hagi ningú dormit al carrer.
Ens posem en contacte amb vosaltres, amb Fundació Arrels, directament per inscriure'ns?
Sí, només cal entrar a la nostra web i des d'allà trobar l'enllaç per poder inscriure's en aquesta acció.
Molt bé, doncs estarem molt pendents, òbviament. Això serà dimecres, dia 15 de juny. Després veurem quins són els resultats que es desprenen d'aquestes enquestes que s'ha fet a aquestes persones que viuen al carrer, millor dit, que malviuen al carrer, i després treure conclusions i saber què es pot fer perquè aquesta gent deixi de continuar al carrer, d'així d'estar visquent al carrer, i com se les pot ajudar. Ferran Busquets, director de Fundació Arrels, gràcies i bona feina, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho sabeu, aquesta crida que feien des d'Arrels Fundació. 7 de la tarda, 37 minuts. ¿Sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Moderno, práctico y fácil. Ah, ¿que con tu seguro no puedes? Oye, pues vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros, porque además te van a bajar el precio, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Hi ha una dada preocupant. N'han baixat i molt les persones que van al cinema a Catalunya. Per què? Li preguntarem a la Pilar Sierra, que és la directora del Gremi de Cinemes de Catalunya.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues ha llegado el momento de hablar con la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Star Bene, el teléfono 93-414-3631, imprescindible para esa primera visita gratuita e informativa. Y hoy, doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de José Luis. He estado escuchando el podcast en el que él habla de ese camino de la obesidad mórbida al normopeso, que es donde quiere llegar. Y he sacado, bueno, algunos titulares, como por ejemplo... Me sentía impedido, no podía ponerme los calcetines, engañaba a mi hija para no tener que ir a la tienda. Estas son algunas de las cosas de las que habla José Luis, un paciente tuyo que llegó a tu consulta con 177 kilos y que actualmente se encuentra en 127 y tiene 48 años. Y hay algo que me ha llamado la atención. Está ilusionado.
Sí, mira... Yo, en primer lugar, animo a si puede ser todo el mundo, aunque no tenga el problema, porque a lo mejor tú no tienes el problema, pero conoces a alguien que tiene el problema, ¿no? Que escuchen a José Luis, no porque salga en nuestro podcast, Monse, sino porque este hombre se ha abierto un canal cuando ha hecho el podcast. Mm. Es decir, es una persona entrañable, es una persona que ha sido de una generosidad importantísima por abrirse en canal en este podcast y hacer estos reconocimientos que tú acabas de decir, ¿no? Sí. Él decía, yo me sentía avergonzado cuando, como no me podía mover, mi hija me pidió irle a comprar un regalo a su madre a la tienda que es enfrente de donde yo vivo y como no me podía mover porque me cansaba, le dije que la tienda estaba cerrada y le mentí, ¿no? Es decir, los mecanismos que cada uno de nosotros a nivel humano podemos utilizar cuando... tenemos falla, ¿no? Tenemos dificultad para hacer según qué cosa. José Luis tenía que perder 90 kilos, ha perdido 50 kilos en 4 meses y 1 semana. Uh-huh. En la carátula del podcast está una fotografía que él mismo nos ha facilitado pues para que la gente pueda ver la diferencia que hay entre una imagen y la otra, porque José Luis es director de teatro y además yo le decía, José Luis, yo me maravilla cómo tú te podías subir en un escenario con esta humanidad, ¿no?, que tú derrochabas y actuar, ¿no? Entonces me decía, dice, doctora, dice, yo estoy viviendo una segunda vida, ¿no? Es decir, dice, yo ahora tengo ilusión por las cosas, me muevo, tenía unos problemas circulatorios en piernas brutales. Él mismo cuenta, dice, el tener un orden de vida en las comidas, dice, a mí me ha hecho quitar la ansiedad. Dice, porque claro, yo tenía unos horarios muy erráticos, era como mucha desorganización, ¿no? Que esto le pasa a la mayor parte de las personas con cuadros de obesidad o cuando inclusive nos engordamos sin llegar a la obesidad, ¿no? Entonces, él cuenta todo lo que está suponiendo esta experiencia, que es muy positiva, y yo animo a todas las personas que puedan escuchar este podcast, porque merece realmente la pena, y agradecer, y lo vuelvo a decir, no lo agradeceré las suficientes veces a José Luis el acto de generosidad que ha tenido. Y dicho esto, me permito simplemente comentar estas plumas famosas, la tirzepatida, que ahora mismo está autorizada como un medicamento para la diabetes, no está autorizada para usarse en los tratamientos de obesidad, pero yo me imagino que de aquí a poco lo conseguirán, porque la industria farmacéutica se tiene que hacer más rica, ¿vale? Entonces yo simplemente voy a lanzar una pregunta, y te la hago a ti y la hago a todos los oyentes de tu programa. Si tú no tienes una infección y yo como médico te diera un antibiótico para que tomaras durante 1 año y medio, ¿tú qué pensarías de mí?
Pues, ¿qué te está pasando por la cabeza si no tengo nada? ¿Qué me vas a dar?
Si tú no tienes una hipertensión y yo te doy un medicamento para la hipertensión durante un año y medio, ¿tú qué pensarías?
No, claro, diría bueno, o poco profesional o, vamos, es que no lo necesito.
¿O a qué viene esto? Porque exacto, si yo estoy dando un medicamento que no es necesario, ¿vale? Porque la acción sobre la obesidad de estas plumas es secundaria sobre un posible mecanismo de acción, no del todo claro, y además sin tener estudios a largo plazo, significa a 20, 30 años, ¿vale? Uh-huh. Para entender, oye, yo voy a dar esto, pero esto si la persona lo tiene que tomar de por vida, le va a generar algún tipo de problema. Entonces, piensen en esto exclusivamente, es decir, quieren encadenar su vida a unas plumas, a unos inyectables que ustedes se tienen que poner cada semana, que además yo estoy viendo ahora personas que me están viniendo a la consulta, que es verdad que han perdido mucho peso con este tipo de plumas, pero que me vienen completamente, ¿sabes? Como demacradas, uh-huh, porque han perdido efectivamente mucho peso, pero me dicen, doctora, estoy aquí porque estoy intentando dejar de usar las plumas, pero tengo un hambre que me muero, ¿qué hago?
Claro.
Esa es la duda.
Bueno, pues vamos a dejar el teléfono de la doctora del Centro Médico y de Estética Starbene, la doctora Torrejón, 93-414-3631, calle Muntaner 252. Primera visita gratuita e informativa. Y no os perdáis ese podcast del amigo ya, José Luis. Carmen, gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Avui a la Linterna Cope Catalunya i Andorra hem volgut començar amb aquesta música que segurament us recorda a la banda sonora de la pel·lícula Top Gun. Sabeu que ara mateix està en cartellera i diuen que està sent tot un èxit. Diuen que només en dues setmanes ha batut tot els rècords i ja van pels 500 milions d'euros a taquilla. Avui volem parlar de cinema i concretament del que passa als cinemes a Catalunya, perquè diuen que han perdut atenció un 2,6 milions d'espectadors en el que portem d'any 2022. Avui en parlem amb la Pilar Sierra, que és la directora del Gremi de Cinemes de Catalunya. Pilar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què hi ha de cert amb això, d'aquesta pèrdua d'espectadors al cinema a casa nostra?
Doncs són dades que nosaltres hem proporcionat a altres mitjans que ens ho han demanat i, efectivament, si fem la comparativa de gener a maig del 2022 respecte de gener a maig del 2019, aquesta és la xifra. Però si la comparem amb el mateix període de l'any anterior, és 2021, portem 2,7 milions més espectadors. Uh-huh. Vull dir, estem pitjor que el 2019, però millor que el 2020 i 21. Encara així, les dades, per desgràcia, són encara bastant fluixes.
Pilar, això a què és degut? Un canvi d'hàbits, canvis de prioritats?
Nosaltres creiem que és més degut a un canvi de prioritats. En aquest moment creiem que la gent s'està decantant per altres tipus d'oci, o sigui, més oci a l'aire lliure, més restauració. I bé, és cert que, per exemple, el que comentàveu, que Top Gun ha estat un gran sí, èxit a nivell mundial, però aquí a Espanya les dades han quedat més curtes del que ens esperaven. Realment estem, ja comencem a estar una miqueta preocupats perquè cada cap de setmana, de moment, tenim xifres cada vegada més baixes, no? Mm. Tenim esperança que a partir d'aquest cap de setmana, que s'estrena Jurassic World, després la setmana següent una pel·lícula de Disney, i així continua amb Minions, amb Pare no hay más que uno, tres... O sigui, hi ha moltes pel·lícules blockbusters que poden animar l'assistència. I també tenim un problema ara, que hi ha les pel·lícules mitjanes, que són les que es mantenien més temps en cartellera i sí, les que funcionaven, de moment no estan funcionant. Vull dir, hi ha una sèrie de factors que esperem que es reverteixin en les pròximes setmanes, però realment no acabem d'agafar la velocitat de crucero, que diuen.
Clar, és que s'ha juntat aquí, podríem dir, la tormenta perfecta, no? La inflació, la postpandèmia, òbviament hi ha aquest canvi de prioritats, no? Que la gent diu, no hi ha calés, doncs en lloc d'anar al cinema, doncs mira, fem una altra cosa, no?
Sí, efectivament, o prefereixen anar a un restaurant, o les terrasses estan plenes, i bueno, semblarà una frivolitat, però jo en aquesta època de l'any, altres anys, no veia tanta gent morena com aquest any.
Certament.
I és així, perquè a mi m'ha cridat l'atenció, vull dir que crec que la gent està prioritzant molt l'aire lliure perquè ho necessitaven. I esperem que tornin al cinema, si evidentment ho necessitem.
La Festa del Cinema, per exemple, serveix, Pilar, per donar més empenta encara, no?, al tema de l'assistència de gent a les sales. Això funciona bé, no?, quan es fan algun tipus de campanya, algun tipus de promoció.
Sí, de fet, o sigui, sempre amb les dades d'aquest any, o sigui, la Festa del Cinema que vam fer a principis de maig, gràcies a ella vam tenir la setmana amb més espectadors de tot l'any, no? Gairebé més de 300.000 espectadors a Catalunya. Vull dir que és una bona activitat si ho comparem amb les dades prepandèmia, evidentment ens quedem curts, però és que estem a uns nivells que estan un 40% per sota de les dades d'abans de la pandèmia. Vull dir, en aquesta corba que segueix la mateixa, els mateixos moviments, però un 40% més cap a baix.
Clar, Pilar, i a més això coincideix amb un cap de setmana llarg, el dilluns va ser festa, si coincideix amb futbol, finals o semifinals de Champions, etc. Clar, això va en detriment del cinema.
Sí, això sembla, vull dir, hem de buscar raons objectives, però també esperem que a partir d'aquest cap de setmana les xifres es comencin a revertir, perquè realment es necessita. Ja comença un període en què els cinemes s'han endeutat també, hem tingut ajuts, però ajuts evidentment importants però limitats, i ara han de començar a tornar els seus préstecs, i clar, és important que puguin tenir ingressos suficients per poder cobrir totes les despeses, i tenir en compte també que les despeses d'electricitat s'han pujat moltíssim, doncs és complicat.
És el que t'anava a preguntar. Què li diries a aquella gent que diu «Ai, és que no vaig al cinema perquè és car?» Si sapiguessin el que hi ha darrere, veritat?
Però és que, per començar, no és car. Vull dir, és l'oci cultural més accessible i més barat. O sigui, vull dir, tot és una qüestió de valoració, però és, el preu és molt més barat que altres tipus d'activitats culturals o d'oci o de qualsevol altre tipus, no? És veritat que també hi ha moltes promocions, però que potser no es comuniquen suficient i la gent les desconeix, però anar al cinema no és car.
No, està clar, i més si pensem tot el que hi ha darrere d'una producció de cinema, el que costa portar una pel·lícula, tenir una pel·lícula d'estrena, l'aire condicionat, el preu de l'energia i un llac, etcètera, no? I també la gent que hi treballa.
I tant.
Doncs esperem que aquesta recuperació, Pilar, sigui lenta, però que sigui recuperació.
Tant de bo. Sí, ja ho necessitem, perquè comença a ser una miqueta preocupant, que anem tan lents i que les xifres no ens acompanyin ni amb pel·lícules tan importants com havia de ser aquí a Espanya Top Gun.
Exacte. Doncs esperem que així sigui, tocarem fusta i no us perdeu anar al cinema perquè és una experiència fantàstica, tot i que si teniu això, plataformes a casa, que sí que està molt bé, però com una gran pantalla no hi ha absolutament res. Pilar Sierra, directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, moltes gràcies, sort i fins la propera.
Gracias a vosotras. Buena tarde.
Buena tarde.
Solo en MediaMarkt llévate un 15% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Aprovechalo a partir del jueves 9 de junio en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de la Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Arnold Schwarzenegger
ha vuelto. Y se avecina tormenta.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Comando.
La Tercera Guerra Mundial.
El domingo por la noche, en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Como ya sabéis, hemos hablado estos últimos días en el programa sobre la subida del precio de la gasolina, así como las materias primas y los problemas que tienen los autónomos de nuestro país debido a todos estos cambios. Todo eso pues va a tener alguna repercusión en los ingresos de nuestros autónomos y desde COPE nos preguntamos, ¿hay alguna solución legal? Pues yo lo que voy a hacer es llamar rápidamente a los amigos de Área Jurídica Global al 900 90 17 16 y les voy a preguntar, porque tenemos con nosotros a Javier López y Ariadna López de ese Área Jurídica Global para ayudarnos a responder estas incógnitas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, ante tanto problema, ante tanta subida, ¿hay alguna solución legal para todos estos problemas?
Siempre hay una solución. Es un lema del despacho, pero así es, siempre hay una solución. Especialmente en estos momentos donde hay tantas huelgas, ¿no? La gente sale a quejarse con toda la razón del mundo, ya que pues la subida de la gasolina, del aceite, de cualquier tipo de producto, genera al final que sea más difícil llegar a final de mes, ¿no? Que tengamos más pérdidas, claro, en nuestra economía personal. Y hay soluciones.
Cuando más problemas tienen los empresarios, las personas físicas, más es necesaria la figura de un experto financiero y jurídico para explicarte, para analizar tus deudas, ver cómo podemos refinanciarlas, que existe una ley de segunda oportunidad que exonera al 100% de las deudas que no podemos pagar. Cuando ya detectas que es más difícil llegar a final de mes, hay que ponerse en manos de un profesional para que reestructure tu deuda. No hace falta tener cuotas impagadas, que si las hay también las arreglaremos, pero incluso con cuotas al día es el momento de llamar a un profesional para que vea, ya seas autónomo, pensionista, porque estás avalando a tus hijos o tengas deudas como pensionista, empresario, autónomo, cualquier persona necesita de un abogado profesional para analizar su situación financiera. Y más ahora que es más difícil llegar a final de mes.
¿Y por qué no se hace eco de todo esto para que esos autónomos, esos empresarios que están teniendo fuertes pérdidas y están generando obviamente deudas, pérdidas, que tienen un montón de gastos fijos, ¿por qué no se les ayuda? ¿No interesa que se sepa que existen este tipo de ayudas que vosotros ofrecéis?
¿Quién le va a enseñar eso? ¿El gobierno le va a explicar que las deudas de Seguridad Social y Hacienda se cancelan? ¿Los bancos van a enseñarle a los deudores que hay una ley que cancela las deudas?
De hecho, nosotros aún estamos aquí esperando. Como empresa privada damos a conocer las múltiples soluciones que hay ahora mismo en la ley española. No estamos acostumbrados a que la ley juegue a nuestro favor, pero en este caso es así. Y la gente también muchas veces conoce la ley, pero no se la cree. O sea,
claro.
Es realmente un hecho de decir, puedes volver a empezar desde cero, tu vida financiera se puede resetear. Son frases o afirmaciones que cuestan de entender, ¿no? Y hay muchas personas que empiezan a tener problemas jurídicos, financieros, y tardan mucho en dar ese paso, ¿no? Cuanto antes se dé, mejor.
De ahí la importancia de medios de comunicación como la COPE para ayudar a informar a todo el ciudadano que hay una ley que cancela tus deudas, que hay profesionales que pueden reestructurar tu deuda para poder llegar a final de mes y no meterte en más líos jurídicos o financieros.
¿Cómo cambia la vida de un día a otro cuando gente se pone en contacto con Área Jurídica Global y le explicáis de pe a pa en qué consiste?
Pues imagínate, desde salir de ASNEF a paralizar las llamadas que hacen las empresas de recobro.
Paralizar todos los embargos, exonerar del 100% de la deuda.
Que te lleguen monitorios y los vayamos paralizando a medida que van llegando.
Lo más difícil de esta ley, tristemente en España, pensar que en Italia se han acogido a esta ley 600.000 personas. En Francia 300.000, 200.000 en Alemania. Y en España 15.000, de las cuales la gran mayoría son de Área Jurídica Global. Cuando me preguntan qué es lo más difícil de esta ley de segunda oportunidad, que el cliente español te crea, porque cree que es publicidad, cree que es pues una exageración, pero no, es cierto. La ley de segunda oportunidad, normativa europea, existe y cancela el 100% de tus deudas.
Así que si tenéis algún problema, llamarlos 900 90 17 16. Gracias.
A vosotros.
COPE Cataluña y Andorra.
Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93-373-3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
Ya es la cuarta vez que llamo y no hay manera que me contesten.
La sanidad está fatal. Mi madre lleva 6 meses esperando.